Noves dades d'aquesta pandèmia que ens ocupa. 7.844 nous contagis, 78 ingressats més. N'hi ha 1.472, 13 crítics més a la UCI. N'hi ha 272 en total i un mort a les últimes hores. La R baixa a 1,26. El risc de rebrot puja fins als 23 punts. Està situat a 1.409. Ara per ara hi ha prop de 4.750.000 persones que han rebut la primera dosi de la vacuna i més de 3.560.000 persones amb la pauta completa a Catalunya. Això vol dir pràcticament la meitat de la població. Daniel Prieto Lambro, professor de farmacoepidemiologia a la Universitat d'Oxford. Bon dia.
Molt bon dia, Roger.
Què tal, com anem?
Preocupat, com vosaltres.
Preocupat amb aquestes dades, és l'última actualització. El que passa és que, clar, venim d'una primera nit on ja tenim aquest toc de queda nocturn, on s'estan prenent mesures. Entenc que tard, com ahir reconeixia fins i tot el mateix conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en aquesta casa, què li diuen també una mica els seus paràmetres i les dades amb què han anat treballant aquests últims dies?
A veure, l'impacte d'aquestes noves restriccions, com sabeu, trigarà entre una i dues setmanes a tenir un impacte sobre el nombre d'infeccions i encara més, tres o quatre setmanes, a tenir un impacte sobre ingressos hospitalaris i UCIs. I, per tant, ara el que estem veient és la conseqüència del que s'ha fet fins ara, no? Les dades són alarmants. Esteu doblant el nombre d'ingressos cada 10 dies, esteu doblant el nombre d'UCIs cada 10 dies, i les projeccions a curt termini són dolentes i això ja no hi ha forma de canviar-ho. La gent que ingressarà a l'hospital via UCI la una i dues setmanes vinents són gent que ja està infectada ara, alguns encara no ho saben, però és així. Per tant, ara és qüestió de veure quin impacte tenen les noves mesures. Mm.
La seqüència lògica és que tard o d'hora, amb tant virus que circula amb aquesta variant Delta, és que tard o d'hora arribi una variant que esquivi les vacunes actuals, que això sí que ens desmunta tot el castell que estem intentant construir, no?
Efectivament, això seria un desastre, no? Perquè ara mateix l'esperança que tenim, els que som més optimistes com jo mateix, és que aquesta sigui la darrera gran onada, perquè ara si veieu el nombre d'infeccions i qui està ingressant i qui s'està infectant, majoritàriament és gent que no està vacunada o que està parcialment vacunada. I per tant teníem l'esperança que aquesta fos això, no? La darrera onada, l'onada de sortida, que en diem, o exit wave en anglès, i que a partir d'ara el que veiéssim fossin infeccions més esporàdiques, no grans onades, no? Però clar, si hi hagués una variant que escapés de la immunitat vacunal, això canviaria el joc. Esperem que no sigui així, però òbviament quantes més infeccions hi hagi al món, més probabilitats hi ha que això passi.
Això és molt important, això que explica el professor, perquè, clar, com més circula el virus, més possibilitats, més capacitat té de mutar. I si muta, més opcions té de que les vacunes, que fins ara són eficaces, ho deixin de ser. En qualsevol cas, si això passés, és evident que primer s'hauria de trobar una vacuna que sí que pogués protegir-nos del virus i després s'hauria de tornar a revacunar absolutament a tothom. Per tant, l'escenari, si més no, és dantesc. A veure, coses concretes de la vacunació, professor. Gent que ha passat la Covid, quantes dosis ha de rebre? Una o dues?
És una molt bona pregunta. Com sabeu, a Espanya s'ha decidit que la gent que tenia, que havia passat Covid en els darrers mesos, només havia de rebre una vacuna. Això és en base a l'habilitat o la disponibilitat de vacunes i la recerca feta fins ara, i pot ser una bona decisió a curt termini, però és molt probable que a llarg termini es replantegi aquesta mesura i es posin les dues mesures. Les dues vacunes, perdó. A Anglaterra, per exemple, al Regne Unit, això no s'ha fet. Aquí s'ha posat les dues dosis a tothom, independentment de que haguessin passat Covid abans. I és una d'aquestes àrees de la ciència on encara no tenim moltíssima evidència com per dir una cosa o l'altra. I davant d'aquesta falta d'evidència científica, el que es sol fer és prendre la mesura que funcioni millor a cada lloc segons la disponibilitat de vacunes, no? En el cas d'Espanya, per les limitacions que hi havia en l'arribada de vacunes, es va decidir fer-ho així per intentar cobrir el màxim possible de la població, i jo crec que era una mesura encertada.
Molt bé. Gent que agafa Covid entre punxada i impunxada, perquè ara, clar, com que ens estem vacunant les franges més joves, les més joves són els més afectats, i per tant, què passa? Que molta gent, potser la primera dosi sí que se la va posar net de Covid, però entre una dosi i segona, especialment si et posen Moderna, que han de passar 28 dies, o Pfizer, en el cas de Pfizer, 21 dies, doncs en aquest impàs de 2, 3, 4 setmanes, la gent s'infecta. Què passa amb la segona dosi si t'infectes durant la primera i la segona?
A veure, moltes d'aquestes infeccions que es veuen a molt curt termini després de posar la primera dosi són gent que ja s'havia infectat abans de vacunar-se, no? Perquè, com sabeu, el virus té un període d'incubació que va habitualment entre els 2 i els 10 dies i, per tant, pots perfectament infectar-te, posar-te la vacuna i tenir els símptomes uns dies després de vacunat, no? La gent que agafi realment la infecció després de la primera dosi... Clar, en principi no hi ha moltíssimes evidències sobre què és millor fer, però habitualment el que sol fer és esperar que aquesta persona es recuperi i unes setmanes després posar-li la segona dosi.
Mm-hmm. Però posar-se-la, eh? Acabar-se-la posant, un cop recuperada?
Novament és una àrea molt semblant a la prèvia on hi ha una certa falta d'evidències molt franques i, per tant, cada país està prenent decisions diferents sobre què fer amb aquesta situació. El que és evident és que la gent que ha passat Covid i s'ha recuperat i a sobre té una dosi de vacuna posada, ja sigui més recent o fa més temps, ja té una certa protecció contra la malaltia, segurament bastanta protecció contra la malaltia, i en escassetat de vacunes segurament no seria una població a prioritzar per posar la segona dosi, no?
D'acord.
Això no vol dir que no es pugui posar o que estigui contraindicada, simplement vol dir que segurament no cal córrer amb aquesta gent i no cal prioritzar-la per sobre d'altra gent que encara no té cap dosi, no?
Mhm. Més qüestions concretes, sobre les vacunes. Moltes dones estan notant alteracions en la regla, en la menstruació, després de vacunar-se. Què se'n sap sobre això? Perquè és evident que Twitter té el recorregut que té i doncs també hi ha molts missatges de moltes dones que noten alteracions poc després de la punxada i ho comparteixen a les xarxes.
Sí, aquest és un tema molt, molt interessant, Roger, i crec que val la pena gastar un minut per explicar a la gent com es fa la recerca sobre la seguretat de les vacunes perquè es quedin tranquils. Les vacunes surten al mercat, i aquestes vacunes en concret, i vacunes prèvies, amb estudis fets amb desenes de milers de persones a les que de forma aleatòria se'ls dona o la vacuna o un placebo, que és un pot que sembla la vacuna però que no porta vacuna, no? Amb aquests estudis, que tenen desenes de milers de persones, els efectes secundaris que siguin relativament freqüents es poden veure, però coses que siguin més rares, en principi no es poden veure, perquè si tens un event que només li passa una de cada 100.000 persones, per dir alguna cosa, amb 10.000 no en veuràs cap. No? El que es fa un cop s'aproven les vacunes, i això sempre es fa, però en aquest cas s'ha fet encara amb més cura, és posar en marxa sistemes de vigilància de seguretat, que en diem, no? On bàsicament tota la gent que tingui símptomes després de posar-se una vacuna se li demana que ho reporti al seu metge i el seu metge o metgessa ho reporta al sistema, es fa un recompte i es diu, ostres, d'això n'estem veient més del que esperaríem, mirem-nos-ho amb més carinyo, mirem-nos-ho amb més cura, no? El tema de les alteracions de menstruals és un tema que no es va veure en els assajos clínics de vacunes i, per tant, si fos un efecte secundari, no seria un efecte secundari freqüent. I el que és important és pensar que quan estem vacunant milions i milions de persones a nivell mundial, és evident que passarà de tot amb aquesta gent els dies següents, perquè la vida passen coses, no? També hi haurà gent que tindrà accidents de bici, de moto i que els hi passarà de tot. Fins ara no hi ha cap entitat reguladora que hagi fet una alarma dient estic veient més d'això del que m'esperaria. ¿Vale? Per tant, és una cosa que de ben segur a qui li passi ho hauria de reportar no a Twitter, sinó al seu professional sanitari, perquè això consti amb aquestes bases de dades de vigilància. I si efectivament s'observés que passa més del que esperaríem, aleshores es faria una recerca específica per mirar per què està passant.
Professor, vaig acabant, perquè la setmana passada parlava amb el doctor Antoni Trilla i em deia que potser no arribaríem mai a aconseguir la immunitat de grup, que era un concepte que tots fèiem el compte enrere, no? Diu que potser ni amb el 90% de la població vacunada ho aconseguim. Aleshores, la meva pregunta és, malgrat que la gran majoria de la població aconsegueixi la vacuna amb pauta completa, i tinguem un país, si més no a Catalunya, on sí que la immensa majoria de la gent està vacunada en pauta completa, l'escenari de que la mascareta, els condicionants, les restriccions continuïn especialment en entorns tancats, ha arribat per quedar-se, i dic ja, els propers anys?
A veure, jo estic d'acord amb el professor Trilla, que és difícil d'assumir que arribarem a una immunitat de grup tal com la definim a curt termini. I això és bàsicament per dos motius. El primer és que com més transmissible és un virus, més percentatge de la població necessita tenir immune contra aquest virus. I amb aquesta mutació darrere de la variant Delta, el virus és molt més transmissible que originalment. Penseu que originalment el virus deixat de la mà de Déu feia una R de 2, 3, i ara aquesta variant Delta s'estima que pot fer una R de fins a 8. I, per tant, necessitaries un percentatge de la població vacunada o que hagi passat la malaltia molt i molt alt, i hi ha un percentatge de la població a la qual no podem vacunar, que bàsicament de moment són els nens, perquè no tenim assajos clínics en nens de menys de 12 anys. No? Per tant, és molt difícil de pensar que arribarem a aquest concepte d'immunitat de ramat. El que sí és d'esperar és que en els propers mesos arribem a una situació en la qual tothom o una gran majoria de la població ja tingui immunitat, i encara que no tinguem immunitat de ramat, el que veiem siguin brots d'infeccions, com veiem d'altres malalties, com passa amb la grip cada hivern, però no grans onades que distorsionin tota la vida social. No? Per tant, i ara intento respondre la teva pregunta, Roger, és molt difícil fer prediccions a llarg termini, sempre que les fem ens equivoquem, però jo crec que és molt probable que aquesta onada que en diem de sortida duri segurament mesos. És possible que s'enganxi amb l'hivern i que, per tant, entre la presència d'aquest virus i la grip encara hi hagi moltes recomanacions de portar mascaretes i de més, però jo esperaria que l'any vinent tinguem una vida molt més normal, i el factor de més sorpresa seria que hi hagués una nova variant que escapés a vacunes. Això ens ho alteraria tot, com dèiem fa un moment. Mm-hmm.
Daniel Pretolam, professor de farmacoepidemiologia a la Universitat d'Oxford. Moltes gràcies un dia més. Que tingui bon dia.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.